Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Saludem des de casa, un dia més, sol com un mussol, dia 50 de confinament. L'1 de maig de l'any 2001, aquesta hora, RAC1 celebrava el seu primer aniversari, el seu primer any d'existència. Aquesta hora, el butlletí informatiu de les 8 en punt del matí no va informar que aquella jove emissora feia un any. Res, ni un breu, ni un comentari, ni a les 8... ni a les 9 del matí, ni tampoc a les 10. Allò era una anomalia informativa? Vista la perspectiva de la ràdio de finals de segle XX, segur que era una anomalia. Vist ara en perspectiva de la ràdio del segle XXI, era evident que no era cap anomalia. Des que la van inventar, i la resta de les ràdios ja consolidades la miraven amb un aire de condescendència esperant que des de la planta 15 del número 477 de l'Avinguda Diagonal de Barcelona es fotessin un clatellot per anar a recollir el cadàver i oficiar el funeral. Però no, aquell invent nascut del grup Godó, del president de la companyia Javier Godó i del conseller delegat Carlos Godó, i amb l'empenta imprescindible d'Albert Rubio com a director general, de l'Eugeni Sallent com a director de la ràdio i del Xavier Bosch com a cap de continguts. Des d'aquella teoria fins a la pràctica, la ràdio va anar augmentant exponencialment les audiències per diverses circumstàncies, moltes, moltes, que sumades van fer que RAC1 assolís anys més tard una vigília del Sant Jordi de l'any 2009, allò que quan ells ho van iniciar semblava impossible. El primer lideratge en una curta història que a poc es convertiria en indiscutible de la ràdio a Catalunya en xifres mai aconseguides a la història. Sempre dic que la paraula més maca del meu diccionari no és ni amor, ni estimar, sinó que és naturalitat. Naturalitat que és on rau la recepta de qualsevol èxit. Ens estimen, ens odien, ens necessiten, ens critiquen perquè som com ells, com els oients, ells sí, els elements prioritaris que han fet gruixuda la xifra d'habituals d'aquesta emissora. La ràdio fa molts anys, molts, probablement al segle XX, era un faristol, unes veus. RAC1 va convertir i va transformar aquella meravellosa solemnitat en una conversa del sofà de casa i amb un to. Sona gairebé el mateix compàs durant tot el dia, les 24 hores, els 7 dies a la setmana, els 365 dies de l'any, en diferents músics. Era i és una ràdio jove que l'única edat que té és el de l'inexorable pas dels anys. Ara toca 20, però en podria tenir perfectament 40 o en podria tenir 5 o 6. En el fons, és una ràdio que no té edat. Una ràdio que ha estat capaç de fer un programa del Barça, només del Barça i per la gent del Barça, que es deia Café Baviera, amb el Xavi Bosch. Una ràdio que va ser capaç de fer un programa de política en fotència del mort i de qui el vella, el Minoria Absoluta, el nom del pare del Polònia. Una ràdio que va aconseguir que dos veterans, Jordi Beltrán i Albert Vinyoli, presentessin el programa més jove de tota la graella, que va decidir, sense pudor, parlar de sexe amb la Marta Alonso. És una ràdio en què, per exemple, l'editora del cap de setmana, durant una època com va ser la Marta Cailà, va passar a ser imprescindible fent pinya amb el Toni Clapés. Un Clapés que va reinventar la tarda i la va fer enorme a partir d'un motllo que venia de sèrie de l'altre cantó de la Diagonal. I ha estat una ràdio que no li costa gens no haver de dir l'altre cantó de la Diagonal i dir que parlem de Catalunya Ràdio. Una emissora germana, clau per entendre, per molts motius, aquests 20 anys de RAC1. Sense competència no hi ha exigència. Sense Catalunya Ràdio no s'entén l'èxit de RAC1. Sense les dues emissores no s'explica el boom de la ràdio pensada, parida i feta en català. RAC1 és una emissora on tothom pot fer de tot amb idees que semblen absurdes però que capgiren la història de la ràdio. Fer la transmissió d'una pel·lícula per la ràdio en públic des d'un teatre, com va fer el versió RAC1, amateur com puguis. Escollir Nova York i no Washington per fer els programes de les eleccions que convertia en Barack Obama president dels Estats Units? Passar una matinada a Fresno, a Califòrnia, i veure Roger Sapera suant, fent ràdio amb una sabata i una espardenya, i anar carregant mòbils mentre anava entrant a una sala on era la veu de referència de Catalunya d'una de les ganivetades més salvatges que ha rebut l'esport català? O fer d'un estudi de ràdio un Garden Center per donar la benvinguda al primer cap de setmana de la primavera amb el Xavi Bundó? O trinxar els butlletins horaris sempre sagrats que sonen quan ara ens rota els editors si és que ens rota, o esperar a les 5 de la matinada que arribi l'avió del Barça després de guanyar la Lliga de Frank Rijkaard i que Jan Laporta vingués a un quart de 6 del matí a l'estudi de ràdio. Una ràdio que el narrador dels partits del Barça, el Pou, ens va fer cantar en francès quan guanyàvem Champions, eto, com en Titapel. I fins i tot és una ràdio que permet que un programa gravat emeti trucades que són en directe, o no. Una ràdio que encara el camí cap als 25 anys, avui en fem 20, però anem cap als 25 amb molts reptes, el del lideratge, el de la reinvenció, el de les millores salarials i de gènere entre els treballadors i treballadores, els tecnològics, com demostra la web de RAC1, amb una sabata i una espardenya, i un de molt important, el d'evitar l'autocomplaença o l'unanisme pels resultats obtinguts. I, és clar, la distància de seguretat. Però això ja serà a partir de demà. Avui aquestes 4 hores de ràdio del món RAC1 van dedicades a qui van creure en aquest projecte, als qui el van parir, als qui el van alçar, als qui se'l van fer seu, als qui ens l'hem cregut, als anunciants que s'hi han afegit, als anònims que no surten per la ràdio però que sense ells tot això seria insuportable, i, és clar, sobretot els oients. Perquè tots, tots som imprescindibles. Tots som necessaris. Tots som u. Menys dues, sempre en el record, Tatiana Sisquella i Laura Martínez. A tota la plantilla dels 20 anys d'història de RAC1, els d'abans i els d'ara, a tots ells, a tots vosaltres, a tots nosaltres, avui bufem plegats les 20 espelmes i diem més fort que mai gràcies, 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 moltes gràcies. Són les 8:06 minuts, benvinguts al món.
A RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que ja és divendres. Per fi és divendres, 1 de maig del 2020.
I avui serà un dia de sol, però amb bandes de núvols prims que el deixaran enterbolit, i entre el migdia i la tarda hi haurà ruixats o tronades al Pirineu, al Prepirineu i a les comarques de l'interior de Girona i del nord de Barcelona, tot plegat encara amb vent i amb ambient càlid per l'època.
I aquesta hora, evidentment, tranquil·litat absoluta a la xarxa viària pel confinament i perquè, a més, avui és 1 de maig, festiu a tot l'estat. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Parlem dels 20 anys de RAC1, de la programació especial d'avui, d'aquestes 4 hores del món a RAC1, però com que hi dedicarem tot el programa, i de fet tota la programació del dia, parlem del que avui també és notícia i que veureu a totes les portades dels diaris, que és el camí que estem traçant cap a la mal anomenada nova normalitat dibuixada pel govern espanyol i pel seu president Pedro Sánchez. Demà superarem una nova fita, però no va ser fins ahir al vespre que ens vam assabentar dels detalls. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, sol, en roda de premsa, va detallar les condicions en què podrem sortir a partir de demà a fer esport i a passejar. I finalment es va confirmar que la Moncloa ha fet seus els clams i les reclamacions de diverses autonomies, i en aquest cas del govern de la Generalitat, amb el president Torra al capdavant, el govern espanyol reparteix les sortides al carrer que es podran fer a partir de demà per franges horàries i per franges d'edat. A primera hora del matí i a la nit podran sortir els adults, al migdia i a la tarda la gent gran i a les hores centrals del dia la canalla. L'executiu de Pedro Sánchez defensa el retorn puntual de tota la població al carrer en el marc d'aquesta anomenada fase zero de la desescalada. Salvador Illa diu que el moment és molt favorable, però que també cal ser molt prudents.
No hay que perderle el respeto al virus, no está vencido, no hay que perderle el respeto, y pedimos que estas medidas de alivio, que son, se pueden poner en práctica gracias al esfuerzo ejemplar del conjunto de españoles en el cumplimiento de unas medidas muy drásticas, se tienen que poner en práctica, indico, siguiendo las prioridades que siempre indicamos.
Unes sortides, per tant, que es podran fer en hores diferents i en condicions ben diferents segons aspectes com l'edat, l'objectiu o els motius de la sortida, o fins i tot el lloc on vivim. Repassem la lletra petita de la norma que se l'ha llegit l'Eudald Martínez i la Mar Poyato.
Quan podrà fer esport o passejades la major part de la població?
Es podrà sortir entre les 6 i les 10 del matí o entre les 8 del vespre i les 10 de la nit. No hi ha límit d'estona, però només podrà ser un cop al dia. En el cas de l'esport, haurà de ser individual i es poden fer desplaçaments per tot el municipi. En canvi, els passejos s'han de fer a una distància d'un quilòmetre de casa, com a molt, però es pot anar acompanyat amb algú altre amb qui es conviu normalment.
En quin moment del dia podran sortir els majors de 70 anys?
Els majors de 70 anys i les persones amb dependència que han de sortir acompanyades acompanyades o amb un cuidador ho poden fer de 10 del matí a 12 del migdia i de 7 de la tarda a 8 del vespre. No poden anar més enllà d'un quilòmetre de casa i només un cop al dia.
Llavors, com queden les sortides dels nens?
Els nens i nenes menors de 14 anys podran sortir a passejar des de les 12 del migdia i fins a les 7 de la tarda i seguint les normes com fins ara. Només un cop al dia, acompanyats només per un adult a un quilòmetre de distància de casa i amb una sola joguina.
Hi ha condicions per fer aquestes sortides?
Sí, s'ha de guardar la distància de seguretat en tot moment, d'un metre i mig com a mínim. Convé rentar-se les mans abans de sortir al carrer i tot just quan s'arriba a casa. I no poden sortir les persones que tenen algun símptoma o que estan en quarantena. I repetim, només es pot sortir un cop al dia. Per tant, si una persona ja ha sortit al matí a passejar amb el nen, no pot sortir a fer esport al vespre.
A tots els municipis s'han de respectar les franges?
No, als municipis de menys de 5.000 habitants no cal que se segueixin les franges horàries. És indiferent a l'hora que se surti, sempre que se segueixin les recomanacions i s'evitin les aglomeracions.
Per facilitar una mica més aquests passejos que a la població, l'Ajuntament de Barcelona reobre avui 70 parcs i jardins i també tallarà el trànsit a 44 carrers secundaris. L'objectiu és garantir que hi hagi espai suficient per poder passejar i fer esport mantenint les evidents distàncies de seguretat. Tot i que no es podrà sortir fins demà, l'Ajuntament ha volgut aprofitar el dia festiu per comprovar com pot gestionar la sortida de més ciutadania. Ho ha explicat el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia.
Ens adaptem a el que seria el cap de setmana i enteníem doncs, que era millor no generar una data única d'obertura, que a més pogués generar com una mica d'efecte crida, i per tant també nosaltres, per nosaltres demà ja es podríem dir la prova pilot, en el que ja veurem doncs, també en quins punts hem de reforçar doncs, algun sistema o tenim alguna mancança, i així el dia 2 doncs, ja estarà en ple funcionament i amb el millor funcionament possible.
Obriran atenció parcs a la gent de Barcelona, com el de l'Espanya Industrial, al districte de Sants, el de l'Estació del Nord a l'Eixample o el de les Aigües al Guinardó. Així fins a 70 parcs de tots els districtes. De la quarantena de carrers que es tallaran no n'hi ha cap que sigui una artèria principal. Això es farà més endavant quan està previst tancar, per exemple, els laterals de l'Avinguda Diagonal o de la Gran Via. En canvi, de moment, Barcelona mantindrà, a diferència d'altres localitats, les platges tancades. Sigui com sigui, els experts avisen que la gent que vulgui sortir a fer esport a partir de demà ho faci progressivament. I és que després de gairebé 7 setmanes a casa, no es pot pretendre reprendre l'activitat en el mateix estat de forma que s'havia assolit abans de l'estat d'alarma. Atenció, amics traumatòlegs, amics fisioterapeutes, perquè em sembla que podreu tenir feina la pròxima setmana. I és per això que ja, de fet, els especialistes recomanen prendre-s'ho amb calma si es volen evitar lesions. L'entrenadora personal i col·laboradora de la Primera Pedra, Jess Bonet, n'ha parlat a RAC1.
No és el moment, després d'haver estat tancat tants dies a casa, de posar-se a córrer si no ho hem fet prèviament o fa, no sé, un any que no ho fem. Entenc que la gent té ganes de fer exercici, però un exercici perfecte és sortir a caminar, no hi ha cap problema. Molt progressiu i, sobretot, estar alerta al que ens pugui indicar el cos. És a dir, que em marejo, que tinc una sensació estranya a les cames. Tot això no són símptomes normals quan faig exercici, val?
I fa recomanacions concretes segons el nivell d'activitat, el que estiguem acostumats o que haguem pogut fer durant les setmanes que hem estat tancats a casa, informa Laia Framis.
Qui no estigui massa en forma i no hagi pogut fer esport durant el confinament, que s'ho prengui amb calma.
El que recomanaria és no posar-se a córrer des d'un principi, sinó que simplement sortissin doncs, aquesta hora d'exercici que sigui de caminar, fer un passeig a un ritme una mica actiu, diguéssim que no és el ritme d'anar de compra, sinó un ritme una mica actiu, però simplement caminar.
Qui hagi fet exercicis de força, com ara abdominals o flexions, pot combinar caminar i córrer.
Per exemple, caminar 5 minuts, corre 5 minuts. Fer aquesta combinació perquè portem molts dies sense fer un exercici d'impacte i, per tant, si el primer dia ens posem a córrer mitja hora o 45 minuts, és probable que ens acabem lesionant.
I qui hagi fet cardio, com ara elíptica o saltar a corda, pot començar a trotar, però amb seny.
Hem fet un exercici cardiovascular que no tenia en principi molt d'impacte, llavors el que hem de fer és començar a córrer com si tornéssim de les vacances. Una intensitat molt suau, per exemple 30 minutets, començant molt, molt a poc i intentar augmentar una miqueta la intensitat, però molt poquet, i acabar fent uns bons estiraments.
I els que tenien cinta de córrer a casa i s'han mantingut en forma, els recorda que encara falta molt per tornar a fer curses i els demana prudència per evitar lesions.
Efectivament, molta prudència a partir de demà. El cas és que aquesta planificació de les sortides segons franges horàries tampoc han agradat al principal partit de l'oposició. De fet, el líder del Partit Popular, Pablo Casado, en feia mofa aquesta nit en Antena 3.
Lo que estamos recibiendo, Vicente, es un sudoku en vez de un plan de desescalada. Es un plan de descalabro que nadie entiende ya, las horas para los niños, para los mayores, una terraza al 30% y luego sale la ministra a decir que a quien no le guste, que no mire o que no abra, ¿no? Yo creo que esto es una cosa muy seria. Por tanto, lo de menos es el instrumento legal que utilicemos. El gobierno no está haciendo lo que tiene que hacer y los españoles están al límite de su paciencia.
els populars, per tant, que continuen llaurant dubtes sobre si permetran que el govern espanyol allargui l'estat d'alarma més enllà del 10 de maig, un instrument que l'executiu necessita per poder controlar la llibertat de moviments de la població. Salvador Illa demana als partits que, si us plau, deixin de fer partidisme.
Y para la fase de desescalada es imprescindible el estado de alarma. A partir de aquí, cada cual tiene que adquirir y asumir las responsabilidades que, y ejercerlas como entiende más conveniente. Pero el estado de alarma en un proceso muy complejo de desescalado, donde hay que seguir, lamentablemente, restringiendo la libre circulación en algunos aspectos en los que están previstos en el plan de salida, es imprescindible a nuestro juicio.
A Pedro Sánchez, però, no li paran de caure crítiques, fins i tot a les autonomies que presideix el PSOE. Després de les Balears i el País Valencià, s'hi ha afegit l'Aragó. I amb un to molt contundent, Javier Lambán.
Efectivamente, el plan que presentó el gobierno no responde a lo que el gobierno de Aragón había presentado ni lo que habían presentado otros muchos gobiernos autonómicos. No es compatible con lo que nosotros planteábamos. Le aseguro que salvar vidas de los aragoneses para mí está muy por delante de salvar políticamente al presidente del gobierno.
Això a les Corts Aragoneses i al Senat, on es reunia la Comissió General de les Comunitats Autònomes, el president de Cantàbria, el folclòric Miguel Ángel Revilla, també criticava Sánchez.
Yo no voy a entrar hoy aquí en las críticas a lo que se está haciendo, pero sí quejarme de que ha habido, bajo el lema del estado de alarma, una recentralización que no admitimos ni aquellos que somos simplemente autonomistas y que es una sensación como de ser una persona que no pinta absolutamente nada.
De tot plegat, sentim ara el comentari que signa el periodista i col·laborador del món a RAC1, Joan Julivert.
Al llarg de la meva trajectòria professional, una de les primeres feines que vaig exercir va ser la de monitor de grups de lleure infantil. Una de les principals funcions era establir l'agenda d'activitats dels nens i nenes. Ho he recordat quan he vist el mapa de sortides que ens ha presentat el ministre de Sanitat, Salvador Illa. I al mateix temps m'ha fet pensar que a poc aquest virus ens està posant davant d'un mirall força sorprenent. Pensàvem que vivíem en una societat formada per persones responsables i madures, capaces de prendre les millors decisions pel bé comú. En això consisteix la democràcia. La pandèmia ens ha trencat la confiança en nosaltres mateixos i ha convertit la gestió del poder com una mena de tutoria dels menors, als quals se'ls ha d'agendar l'activitat, perquè si no, som capaços de fer qualsevol cosa. Una infantilització de la política que m'ha fet veure Salvador Illa com aquell jove monitor que mirava com omplir les hores dels menors.
Un quart tocat de nou, el Ministeri de Sanitat, després que el ministre Illa es negués a fer-ho fa molt pocs dies, ha donat llum verd ara a les proves del futbol. La setmana que ve, entre dimarts i dimecres, es faran els futbolistes i això vol dir que els entrenaments arrencaran ja a finals de la setmana que ve. Cada club disposarà de 70 tests, tot i que el Barça, el Madrid i l'Atlètic de Madrid en tindran 10 més, 80. Així ho va comunicar el Consell Superior d'Esports ahir després de la reunió amb la Lliga, amb la Federació Espanyola i amb l'AFE, per començar, que l'ha fet l'Associació de Futbolistes, per començar el retorn a la normalitat a primera i a segona divisió. Tot i això, la presidenta del Consell Superior d'Esports, Irene Lozano, demanava i calma respecte al retorn a la competició i encara més per poder veure gent i públic als estadis. Són declaracions a Telecinco.
En este momento lo que sí podemos decir es que hasta que no tengamos o bien un tratamiento absolutamente eficaz o bien una vacuna, no es planteable que eso pueda ocurrir y sabemos que es esencial para muchos deportes esa congregación de las masas, pero creo que por el momento vamos a tener que esperar. Vamos a poder ver el fútbol en televisión, eso sí.
L'Associació de Futbolistes, a més una nota on aplaudeix la decisió de fer els tests i reclama el protocol del Consell Superior d'Esports per tornar als entrenaments. En canvi, veus del sistema sanitari desaconsenyen la tornada a la competició en les condicions de l'actualitat. L'epidemiòleg Josep Maria Jansà, membre del Centre Europeu per la Prevenció de Malalties, ha explicat aquesta nit al Tu diràs de RAC1 que no hi ha prou coneixement de la Covid-19 perquè es pugui reprendre la competició encara amb garanties.
És veritat que el nivell de coneixement, encara que ens manqui de saber moltes coses, avança molt més ràpid que amb altres epidèmies, altres pandèmies en el passat. Això és espectacular, la velocitat i la rapidesa amb la que s'estan coneixent coses. Ara bé, intentar precipitar-se o intentar acabar una cosa perquè s'ha començat, etcètera, amb encara el nombre d'incerteses que hi ha, jo ho veig arriscant.
El cas de la Lliga Espanyola, que presideix Javier Tebas, contrasta frontalment amb el que han decidit les autoritats de França, donar per acabada la primera divisió i donar al PSG com a campió. Molta gent dirà, això es podria fer a la Lliga Espanyola. No vull imaginar el merder que hi hauria. De fet, a França n'hi ha. Hi ha molts aldarulls, perquè han decidit que el PSG sigui campió, establint la classificació amb la mitjana de punts guanyats per partit jugat de cada equip. El PSG és campió, L'Olympique de Marsella l'acompanya en l'accés directe a la Champions, el Rennes jugarà la prèvia, queden per decidir les places de l'Europa League, perquè no s'ha resolt la Copa, i baixen l'Amiens i el Tolosa. L'Olympique de Lió, que ha quedat fora d'Europa, ja ha anunciat, i aquí comença a haver-hi el merder, que recorrerà als tribunals per demanar indemnitzacions. 8:19 minuts. Patacada històrica de l'economia espanyola per culpa del coronavirus. El PIB de l'estat espanyol va caure durant el primer trimestre de l'any fins a un 5,2%, i això que durant aquest període només hi entren les dues primeres setmanes d'estat d'alarma. Es tracta de la caiguda més dura en un segle i no s'entrava en números negatius des del tercer trimestre del 2013, encara en plena crisi econòmica. Si mirem la lletra petita, el confinament ha fet caure el consum mitjà de les llars espanyoles un 7,5%. La demanda de productes i béns ha baixat un 4,5% i les peticions d'exportacions ho han fet gairebé un 10%. El PIB de l'Eurozona també cau un 3,8% de mitjana, la pitjor xifra des que l'Eurostat va començar a registrar-ho, l'any 1995. De fet, el ministre de Transports, José Luis Ábalos, reconeix que les dades són molt dures, però que la situació excepcional a la SER.
Realmente el único precedente que tenemos es de algo similar de hace 100 años, incluso. O sea, que realmente esta situación es normal, que el freno que se ha puesto a la actividad económica para evitar la propagación del virus pues tuviera estas consecuencias. Y
una crisi que també es notarà a Catalunya. De fet, la Generalitat pronostica que l'economia caurà entre un 7,6 i un 8,8% aquest any, i l'any que ve recuperarà amb un rebot d'entre el 5,1 i el 6,5%. Avisen que la diferència entre l'escenari més catastròfic i el que no ho és tant la marcarà el paper dels governs, en funció de si s'aboquen a incrementar la despesa pública per començar la caiguda del consum familiar i de les exportacions. Per això el vicepresident Pere Aragonès, d'Esquerra Republicana, demana a l'Estat que creï un fons de reconstrucció per a les autonomies i reclama 4.000 milions per Catalunya, informa Marc Martí.
En l'escenari menys pessimista, el govern preveu que el consum de les llars baixi un 7%, les exportacions reculin un 15,5% i la taxa d'atur s'enfili al 17%, amb 226.000 llocs de treball destruïts. Aragonès avisa, però, que els pronòstics poden ser pitjors si els governs no posen tota la carn a la graella per reflotar l'economia en comptes d'agafar les tisores, com va passar en l'anterior crisi.
És essencial que aquesta política econòmica expansiva fer el contrari del que es va fer amb la crisi del 2008, que va ser ajust de la despesa, ara cal manteniment i increment de la despesa pública. És el moment. Ho podem fer i estem en condicions de fer-ho perquè en els darrers anys hi ha hagut un equilibri de les finances de la Generalitat.
Perquè la Generalitat ho pugui fer, el vicepresident demana a l'Estat que s'oblidi dels topalls de dèficit i que transfereixi 2.000 milions per cobrir la despesa sanitària i 2.000 més per estimular l'economia.
Un fons de reconstrucció finançat amb transferències i no amb deute és el que des de Catalunya demanem al govern de l'Estat, que financi tota la despesa. L'Estat és qui té accés al Banc Central Europeu, a l'endeutament, és qui recapta la major part d'impostos, és qui té també la interlocució directa amb les institucions europees, i per tant és a qui li correspon.
La proposta la farà arribar dilluns a la ministra d'Hisenda, que ha convocat una trobada amb totes les comunitats.
De moment, però, el govern d'Espanya no es mou a la línia d'oferir transferències a les comunitats, sinó préstecs. Ho farà a través del FLA, del Fons de Liquiditat Autonòmic. L'executiu de Pedro Sánchez aprovarà una partida extra de gairebé 6.000 milions d'euros, uns diners que serviran per refinançar la desviació del dèficit de l'any anterior. La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, concreta que les comunitats també podran demanar a l'Estat que avanci la meitat de la liquidació del 2018, uns 5.500 milions. El sector bancari també ha notat els efectes del coronavirus, tot i que menys. La majoria d'entitats tanquen el primer trimestre de l'any 2020 amb beneficis. CaixaBank, per exemple, n'ha obtingut 92 milions, que és un 83% menys dels de l'any anterior. L'entitat ha reservat 400 milions per fer front a l'impacte del Covid-19 i ja assumeix que els dos propers anys seran exercicis perduts. El Sabadell ha generat 94 milions de benefici, un 64% menys que el primer trimestre del 2019, i també ha destinat més de 200 milions a protegir-se dels efectes de la pandèmia. Qui més perjudicat surt de moment de la crisi és el BBVA, que ha perdut gairebé 1.800 milions, sobretot per la mala dinàmica dels seus negocis a l'Amèrica Llatina. Qui ja comença a notar aquesta crisi són les famílies, i és que un de cada quatre catalans tenen problemes per arribar a finals de mes, concretament el 27%. El percentatge de persones amb l'aigua al coll ha crescut en 20 punts. Ho revela l'enquesta experimental que ha fet el CEO de la Generalitat a través de 15.000 voluntaris. La meitat dels enquestats també respon que té problemes per dormir. El 57% té algú del seu entorn que s'ha quedat sense feina per un ERTO o que directament l'han acomiadat, i un 41% ha vist reduïts els ingressos a la llar. També hi ha pessimisme sobre el futur de l'economia. Un 60% creu que quedarà tocada durant uns quants anys, i el 30% creu que la crisi durarà molts anys. Només un 9% pensa que la situació s'acabarà refent aviat. Tot i això, la mostra d'aquest sondeig no és del tot representativa, perquè els enquestats no s'han seleccionat aleatòriament, sinó que el mostreig s'ha fet entrant a la web i, per tant, d'una manera voluntària. Per cert, que avui llegim a l'Ara que les famílies en aquest context de virus han pagat menys per la llum aquest mes d'abril, malgrat que el consum s'ha disparat. El motiu és el fort descens del preu per la caiguda de la demanda motivada per l'aturada de la indústria i dels serveis. Si fem números, però, el rebut final hauria pogut caure més del que ho ha fet, i és que el preu de l'electricitat ha caigut un 65%, però la rebaixa del rebut és del 23%, una diferència motivada per l'estructura complicadíssima, impresentable, del rebut, en què només una tercera part respon al consum. La resta són costos com la potència contractada o, evidentment, els famosos impostos. Però, en tot cas, que econòmicament aquesta pandèmia està sent i serà un desastre, és evident. Per això no estranya llegir avui aquest titular al diari Washington Post. La notícia és terrible, però Wall Street ha tingut el seu millor mes en dècades. Concretament, la borsa de Nova York ha tancat l'abril amb un 13% d'increment, i des de mitjans de març l'augment és del 30%. I quina explicació té? Doncs les grans empreses tecnològiques, Apple o Amazon, han vist com han augmentat els seus ingressos i beneficis, perquè en el temps de confinament, com aquest, els ciutadans han trobat en la tecnologia i en les compres online una altra manera de gastar els quartos. Especialment importants són els números que ha presentat Amazon, que ha informat d'unes vendes per valor de 75.000 milions de dòlars l'últim trimestre, que és un 26% més que no pas l'any passat. I atenció a l'entrevista que concedeix Santiago Abascal avui a l'Economista. El líder de l'ultradreta espanyol assegura que amb Pablo Iglesias a la Moncloa la propietat privada i els estalvis de la ciutadania espanyola perillen. Per això demana la dimissió del govern a Espanya en ple, perquè creu que si no pleguen, Europa donarà l'esquena a Espanya. El secretari general de Vox és molt contundent amb l'executiu de Pedro Sánchez, qui acusa d'haver aconseguit que Espanya tingui el rècord Guinness de mortalitat en aquesta crisi sanitària. A més, el retreu absolutament tot. Entre d'altres, diu que l'impost a les grans fortunes està fet per persones perilloses i que els comunistes volen destruir el sistema blindant les pensions. Abascal, Santi Abascal, però, també reparteix contra el PP, de qui diu que davant de les càmeres els fan els ofesos, però quan s'apaguen els focus fan pinya amb el PSOE. Per tot, la solució que proposa Vox és un govern de concentració nacional que tregui Espanya d'aquesta situació. 4 minuts i 2 quarts de 9 del matí. Avui 1 de maig és el Dia del Treballador, un Dia del Treballador que aquest any serà totalment atípic, no hi podrà haver l'habitual manifestació. És per això que els sindicats han preparat un seguit d'activitats en format de confinament. Una jornada d'elogi als serveis essencials i als seus treballadors, però que també servirà, diuen, per reivindicar els drets laborals. I els sindicats fan una crida a fer-ho via xarxes socials amb l'etiqueta Jo sóc primer de maig. Comissions Obreres i l'UGT també visitaran l'Hospital del Mar de Barcelona. Informa Jordi Bracons.
Una jornada de doble reivindicació amb el lema Salut, Treball i Justícia Social reclamarà precisament reforçar la seguretat laboral, especialment dels sectors essencials, i mesures per garantir la salut al lloc de treball. Per això, a les 11 del matí, els líders de la UGT i Comissions Obreres, Camil Ros i Javier Pacheco, seran presencialment a l'Hospital del Mar per agrair al personal sanitari, de neteja i també de seguretat civil la tasca realitzada durant tot el temps de confinament. Al migdia s'engegarà la campanya via xarxa socials, especialment Twitter, i a les 6 de la tarda s'iniciarà un concert virtual que es podrà seguir a través del web dels sindicats. A les 8 del vespre es clourà la jornada de reivindicacions als balcons, aplaudint com cada dia el personal sanitari i en aquest cas extenent el reconeixement a tots els treballadors de tots els sectors econòmics.
Per cert, que la justícia espanyola ha deixat clar que avui no pot haver-hi cap manifestació als carrers. El Tribunal Constitucional ha avalat una sentència prèvia d'un tribunal de Galícia que havia prohibit una manifestació a Vigo. Un sindicat gallec que havia demanat poder fer una protesta aquest dia, en el marc d'aquest Dia del Treballador, una protesta que proposaven que fos des dels cotxes particulars dels participants. Però el Tribunal Constitucional considera que la situació excepcional no permet exercir tampoc el dret a la manifestació. Cada cop hi ha més números que alguns alumnes hagin de començar el pròxim curs escolar de manera virtual. Potser no a totes les escoles, ni a tots els nivells, ni tan sols a totes les comunitats. Tot i això, llegim avui al periòdico que el Ministeri de Sanitat ja té coll avall que el coronavirus obligarà a combinar els sistemes de classes presencials i classes digitals, si més no, durant l'arrencada del curs. I una de les opcions que té sobre la taula és que els alumnes facin torns per evitar descongestionar les aules. Concretament, la proposta seria que uns alumnes fessin classe de manera presencial a l'aula i uns altres de manera virtual. El diari recorda que en altres països que ja han posat en marxa el retorn a les escoles ho han fet amb mesures molt restrictives. Recordant que la Xina desinfecta les aules diversos cops als dies, hi ha mampares entre taula i taula i els alumnes han d'anar amb mascareta. En general, els professors veuen amb bons ulls incorporar classes online per determinats alumnes sempre que se'ls garanteixi bones connexions i un entorn de treball adequat. Són les 8 i 28 minuts. La bona notícia, en canvi, ens va arribar ahir del món de la recerca. Els investigadors esperen que aviat s'acceleri la producció del Remdesivir, ara que s'ha demostrat que aquest fàrmac és efectiu per combatre el coronavirus en malalts greus. Tot i que insisteixen que no és la cura definitiva, sí que combinat amb altres medicaments pot afinar el tractament. Recordem el nom del fàrmac, Remdesivir, Laia Colomer.
Així ho va assegurar en una entrevista al Món a RAC1 l'investigador que ha liderat l'assaig clínic a l'estat espanyol. És el doctor Roger Paredes, de l'Hospital Germans Trias i Pujol. Diu que ara l'Agència del Medicament dels Estats Units ha d'autoritzar que s'acceleri la producció.
El fàrmac és un fàrmac que es dona per via endovenosa i és un fàrmac que fins ara se'n produïa molt poc perquè fins que va començar el coronavirus estava preparat per fer brots d'èbola, per tractar èbola o per tractar altres malalties, i ara s'accelerarà, diguem-ne, la producció i suposo que es farà arribar abans als hospitals.
68 centres d'arreu del món han participat en aquest assaig clínic que ha demostrat per primer cop l'eficàcia en humans d'un fàrmac contra el coronavirus. Els pacients, tots amb patologia pulmonar que se'l van prendre, es van recuperar 4 dies més ràpid que la resta. Això sí, l'estudi sencer s'allargarà 3 anys.
Dos dels principals festivals musicals de Barcelona, el Primavera Sound i el Cruïlla, donen pràcticament per fet que no podran celebrar les edicions d'aquest any. Això tot i que el Primavera Sound fins i tot va canviar les dates i el va ajornar fins a finals d'agost. En un debat organitzat pel Club 3C, els responsables dels dos festivals van admetre que la lentitud en el procés de desescalada farà molt difícil que es puguin fer esdeveniments massius aquest estiu. I reclamen al govern d'Espanya que no els deixi tirats. Informa Eudald Martínez.
Els festivals remarquen la importància que l'Estat prohibeixi fer grans concerts per poder-se acollir la declaració de força major. Això els permetria cancel·lar els contractes amb grups i proveïdors sense que els suposi una desfeta econòmica, en parlava el codirector del Primavera Sound, Alberto Guijarro.
Evidentment, ara nosaltres depenem de les institucions que ens vagin marcant i ens comencin a dir algo clar, la força major, quan estarà, què tindrem que fer amb aquesta força major i a partir d'aquí podrem actuar.
I el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, assegura que se les han intentat empescar per tirar endavant el festival fos com fos.
Hem estat treballant en la possibilitat de passaports sanitaris, de ràpids, totes aquestes variables tenen un cert grau de manca de fiabilitat, que a vegades és petit, pot ser un 5, pot ser un 8, però en un volum de milers de persones genera una gran inseguretat.
Primavera Sound i Cruïlla admeten també que la crisi del coronavirus segurament els obligarà a replantejar els festivals de música, apostant per públic més local i millorant les garanties sanitàries d'espais com els lavabos o els punts de venda de menjar.
Mentre això passa, que ens explicava l'Eudald Martínez, a casa nostra, i pel que fa des d'un punt de vista sanitari, continua la davallada de víctimes. Ahir Catalunya es va registrar la millor dada, vaja, la millor dada, Déu meu, és que es fa el recompte de les funeràries que inclouen tots els morts, no només els d'hospital. 100 persones van perdre la vida i a casa nostra, 38 menys que el dia anterior. També baixant molt la xifra de positius. Ahir van ser poc menys de 800, molt per sota dels 2.600 de dimecres. Hi ha un ball de xifres aquí. A Espanya ahir les defuncions també van baixar. És la dada 268, és la dada més baixa des del 20 de març. Per cert que els malalts de virus que han passat per la UCI tenen després una afectació muscular més greu, sembla, que de l'habitual. Tots els pacients ingressats tenen un desgast, però els afectats per Covid-19 encara més. El cap de rehabilitació de l'Hospital de Mataró, Eulogio Pleguezuelos, explicava a RAC1 que és per una combinació de factors.
Cualquier infección vírica ya nos provoca unas miagias y una debilidad. El tiempo que está en la UCI también va a provocar una serie de alteraciones a nivel del músculo. Estos pacientes están más tiempo en la UCI. Y por último también, muchos de ellos presentan una fase que se llama un síndrome de hiperinflamación, que afectan de forma más global al músculo y puede provocar también que haya más catabolismo de las proteínas y por tanto más destrucción del músculo.
Per això el centre ha engegat un programa pioner de fisioteràpia telemàtica. Informa Benet Iñigo.
Sí, l'objectiu és no aturar la rehabilitació que han començat quan passen a planta. A Mataró han comprovat que pacients de poc més de 50 anys no poden caminar o aixecar-se sols d'una cadira, de manera que no són autònoms quan surten de l'hospital. Per això els fisioterapeutes i altres especialistes han optat per seguir-los i fer exercicis per videoconferència, com ha explicat a RAC1 el cap del servei, Eulogio Pleguezuelos.
Le decimos que nos mande un vídeo de cómo camina, le decimos que nos haga unos vídeos de una serie de ejercicios que le pedimos y después estos pacientes los agrupamos en pacientes en grupos de 4 personas. Los pacientes nos ven a la fisio y va haciendo una serie de ejercicios que el paciente tiene que ir realizando en casa.
A més d'ajudar-los a recuperar mobilitat i massa muscular, el sistema també tranquil·litza els pacients que saben que diversos cops a la setmana un metge analitzarà el seu cas i li poden consultar dubtes i preocupacions. L'Hospital de la Vall d'Hebron ha engegat un sistema similar de seguiment dels pacients.
Tot plegat mentre els hospitals, gràcies Benet, i els centres d'atenció primària, els CAPs del país, es comencen a reorganitzar després que la pandèmia tímidament vagi a la baixa i en les últimes setmanes s'hagin alliberat llits tant de planta com d'UCI. Abans de l'agost preveuen haver pogut fer totes les proves i intervencions quirúrgiques preferents que es van haver d'ajornar. Són, per exemple, operacions de cor, Laia.
Es tracta de proves i operacions que podien esperar una mica, però no massa més. Per això, a partir d'ara es començaran a reprogramar, com explica la directora de l'àrea assistencial de la ciutadania del CatSalut, Xènia Cebes.
Prioritàriament, doncs, a l'atenció al càncer i també a la cirurgia cardíaca, a la cirurgia vascular, a la neurocirurgia i també algunes proves diagnòstiques com els cribatges que també doncs, hem hagut de demorar.
Tot plegat després que mica en mica baixi l'incidència del coronavirus, per exemple, dels més de 1.500 llits d'UCI que es van arribar a ocupar amb malalts de Covid-19, ara en són uns 680 i la meitat de les urgències ja són per altres patologies. Ara bé, el director del CatSalut, Adrià Comella, adverteix que els centres sanitaris hauran de conviure amb el coronavirus ben bé fins ben entrat el 2021.
També és informació, increment de la capacitat diagnòstica de tractament per cadascun dels nivells assistencials, simplificació del nombre de visites, concentració de poques visites per a un mateix usuari que siguin més resolutives, telemedicina, simplificació de processos.
Ara bé, no tota l'activitat es va aturar. Durant el confinament han nascut 9.000 infants al país i s'han fet 34.000 operacions i 195.000 visites urgents.
A tot això, el govern proposa pagar un complement únic d'uns 1.000 euros de mitjana a tots aquests sanitaris i altres treballadors que estan a la primera línia en la lluita contra el virus. Diuen que volen compensar el sobreesforç que estan fent. En total beneficiaria 45.000 treballadors, també de les residències i de cossos de seguretat. El govern català va concretar ahir la proposta en una reunió amb els sindicats que no hi estan d'acord. El retreuen que els diners sortirien d'un fons dedicat a tot el personal de la Generalitat, Marc.
La proposta és dedicar a aquest complement de productivitat als 45 milions d'euros que el govern ha arraconat dels fons addicionals que té per complementar els sous dels treballadors, tant del 2019 com del 2020. El rebrien els sanitaris, cuidadors de residències de gent gran i de persones amb discapacitat, bombers i personal de protecció civil. El govern ho va posar sobre la taula ahir a la mesa de negociació amb els sindicats, però segons explica la secretària d'Administració Pública, Anabel Marcos, no hi va haver acord.
Estem contents amb aquesta proposta i, malauradament, un cop més tenim la sorpresa que els sindicats, les organitzacions sindicals, no han compartit aquesta proposta. Quan la proposta realment és de justícia i és una proposta que ens demana i ens reclama la gent del carrer, la gent que quan surt cada vespre a les 8 de la tarda i aplaudeix els nostres professionals que han estat, repeteixo, en primera línia de foc.
Els sindicats troben inadmissible que es facin servir fons destinats a tots els treballadors públics per premiar col·lectius concrets. Ara el govern ha de decidir si refà la proposta o tira pel dret i la prova.
Per cert que l'empresa catalana Galeries El Tresillo ha repartit gairebé 10.000 mascaretes en hospitals i residències del país, entre altres l'Hospital Clínic, la Vall d'Hebron, el Sant Pere de Ribes o el Centre per Gent Gran Vitàlia Llorenç. L'empresa ha importat els productes directament des de la Xina, diu que ho fa com a mostra de solidaritat i compromís amb la societat i amb els sectors més afectats, per exemple, el personal sanitari. Galeries del Tresillo també explica que estan treballant per garantir totes les mesures de seguretat per poder reobrir quan puguin reobrir. En vam parlar la setmana passada a RAC1 arran d'un estudi fet des de Catalunya que va sorgir d'una consulta que va rebre la dermatòloga de la Tecnon i l'Hospital Plató Alba Català. Doncs bé, avui un estudi publicat al British Journal of Dermatology i en el que ha participat l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia classifica per primer cop els 5 símptomes que pot causar el virus a la pell. El més habitual són erupcions formades per taques planes i lesions elevades que duren 8 o 9 dies. N'han trobat en gairebé la meitat dels pacients. També són comuns els panellons, que afecten un 19% dels malalts i està associat a casos lleus, molt lleus. La urticària també afecta el 19% dels pacients, però és més habitual en pacients més greus. I menys comuns són les erupcions amb butllofes, que afecten a un 9%, o les marques a la pell en forma de xarxa, i la necrosi, que només afecta el 5% dels infectats, bàsicament greus i d'edat molt avançada. Podeu veure com són exactament cadascuna d'aquestes lesions, si us ve de gust, de la pell, a rac1.cat. Mentrestant, els sanitaris rebran de mitjana 1.000 euros bruts de compensació per part del govern català. La Generalitat ha proposat destinar 45 milions a repartir entre els 45.000 professionals que se'n podrien beneficiar. Sanitaris, treballadors de residències per gent gran i de discapacitats, servei d'emergències i de bombers. La compensació s'abonarà durant aquest any a través d'un complement de productivitat que prové dels fons addicionals de la massa salarial acumulada als anys 19 i 20. Als sindicats, però, no els agrada aquesta fórmula perquè consideren que aquests fons eren per recuperar poder adquisitiu després de la crisi. Plana Cultural, parlàvem del Primavera Sound i del Cruïlla abans, però hem de parlar també de grans concerts, perquè n'hi haurà amb Joan Manuel Serrat.
¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo?
Sílvia Pérez Cruz. O Charango.
Somriurem quan tot falli.
Són només alguns dels grans noms que actuaran en un macroconcert inèdit que es farà a Barcelona des dels terrats i els balcons. Serà dissabte de la setmana que ve, dia 9 de maig, és a dir, de demà en 8, a les 6 de la tarda, i actuaran una vintena d'artistes. Els mestres de cerimònia seran Andreu Buenafuente i Clara Segura. L'Andreu, que també és productor de l'espectacle, anunciava d'aquesta manera els principals noms del cartell.
Així que la llista és amb Joan Manuel Serrat, Sílvia Pérez Cruz, Manolo García, Marina Rosell, Maria del Mar Bonet, Antonio Orozco, Amaya, Charango, Els Catarres, Stay Homes, com dèiem, Coque Malla i Leiva, dos bons amics músics que connectaran des de Madrid, gravarem les seves actuacions en terrats de Madrid.
Però també seran Su, Roba Estesa, Sopa de Cabra, Sidoní, El Niño de la Hipoteca i un llarg etcètera. El concert es gravarà amb drons i es podrà seguir per BTV i per internet. L'han batejat com Barcelona, ens en sortirem. Sílvia Solanes.
Cada artista interpretarà un tema i hi haurà una actuació final especial amb la idea que s'acabi a les 8, coincidint amb l'aplaudiment al personal sanitari. Ada Colau, visiblement contenta de donar una bona notícia, feia l'anunci d'aquest concert inèdit.
Ens fa moltíssima il·lusió, de forma molt col·lectiva, poder anunciar aquesta iniciativa, un fet extraordinari, un fet únic, un regal musical. Més d'una vintena d'actuacions que faran un gran concert des dels balcons i des dels terrats de la ciutat de Barcelona. Són aquest nou escenari que amb el confinament ha agafat tot el protagonisme.
Andreu Buenafuente assegura que quan li van parlar justament de Terrats no va dubtar ni un moment a apuntar-s'hi.
Això és un somni dins d'un malson que és el col·lectiu en el que estem vivint i que, com deia l'alcaldessa, ho superarà. Així que és un projecte molt emocionant. Ha estat molt difícil, però també m'agradaria destacar la facilitat amb la qual la disponibilitat dels artistes ha desactivat aquesta dificultat.
El repertori girarà al voltant de la superació, la cooperació i la força col·lectiva.
Si parlem de la gran banda dels Terrats durant aquest confinament, són els Stay Homes. Per atenció, fa un mes no els coneixia ni Déu. Doncs bé, ja són a Spotify. Recordeu aquesta cançó? És la segona cançó que van penjar el grup de més èxit d'aquest confinament. Escolteu, escolteu. Això és com el van gravar al Terrat. Així sonaven, no? Així com fosc i tancat. Doncs bé, atenció com sona en la seva edició regravada per les plataformes digitals penjada ja a Spotify. El Claus, el Guillem i el Rai mantenen l'essència de la cançó. De fet, l'han gravada amb els mateixos instruments, que és una guitarra, una trompeta i una galleda. Tot i això, s'ha produït perquè el so sigui millor. L'arribada dels Stay Homes a Spotify arriba justament la mateixa setmana que Michael Bublé els fes una versió d'un altre dels seus temes. El grup acaba de fitxar per Sony, que ha confirmat que ja treballa en preparar un disc amb els temes de la banda i una gira de concerts. I és que, de fet, els Stay Homes no paren. Ahir a la nit han presentat el seu últim projecte.
Ahora que Madrid es un desierto, sus balcones tienen menos que llorar. Mi casa se queja de oficina y me ha dicho la vecina que volverá a bailar.
En aquest cas no és un tema creat pels Stay Homes, sinó que és una versió de l'última cançó que ha tret Pablo Alborán. De fet, va ser el mateix cantautor de Màlaga qui els va demanar si podia col·laborar amb ell. Ho explicaven els Stay Homes aquest dimarts aquí al Món a RAC1.
Fem una cançó amb el Pablo Alborán, que ell acaba de treure un tema, i llavors vam estar parlant sobre com li podíem donar una volta i farem una cançó, diguem, més aviat nosaltres col·laborant amb ell.
Aquesta cançó, a més, també té un vessant solidari. Tot el que es recapti es destinarà a UNICEF. Parlant encara en clau cultural, l'SGAE, la Societat General d'Editors, ha escollit nou president, és el guionista Antonio Netti, però s'hauria de fer càrrec d'una entitat que ha d'afrontar hores baixíssimes. De fet, llegim avui al diario.es que l'SGAE es troba pràcticament a la ruïna, perquè han caigut en picat els ingressos a causa del tancament de teatres, de sales de concerts, de discoteques i de cinemes. I això s'hi ha d'afegir la difícil situació que arrossega per la mala gestió de les anteriors direccions, els greus problemes judicials que encara estan oberts relacionats amb el frau per drets d'autor. El que es descarta és que l'SGAE caigui fent fallida perquè té un mecanisme legal per evitar-ho. augmentar la quantitat que es queda l'entitat pel dret d'autor i que ara, recordem, és del 15%. Pràcticament 3:15 del matí, falta un minut, el president dels Estats Units assegura haver vist proves que el virus que ha provocat la pandèmia mundial va sortir d'un laboratori de Wuhan, a la Xina. Vinga, va, fot-li, que no ha estat res. Una versió que es contradiu amb els informes dels seus propis serveis d'intel·ligència i l'opinió majoritària d'epidemiòlegs que han investigat el coronavirus i que segueixen pensant que la transmissió d'animal a humà és el més probable. A tot això, els Estats Units continuen capçalant l'afectació mundial per la pandèmia en nombre d'infectats i també de morts. Les últimes hores, la policia d'aquesta ciutat ha localitzat una cinquantena de cossos en descomposició a uns camions de mudança. Els va llogar una funerària que s'havia quedat sense espai dins les seves instal·lacions. Es calcula que uns 18.000 morts hi ha hagut a causa del Covid-19 a Nova York. Per cert, el metro d'aquesta ciutat ha anunciat que tancarà durant 4 hores cada dia per desinfectar els vagons. La percepció de perill de contagi és molt diferent a l'altra costa dels Estats Units, on l'afluència de milers de persones a les platges de Califòrnia ha obligat a les autoritats locals a tancar-ne l'accés. El governador havia arribat a qualificar de pertorbadores les imatges de les platges plenes de gent. Des de la Xina, per cert, aquesta matinada les autoritats han informat d'un mínim repunt dels casos importats, és a dir, de persones que venien infectades de fora de la Xina, i també dels casos locals. En total serien 12 positius. 12. 6 d'importats i 6 de locals. A Europa, el Regne Unit considera que ja ha assolit el pic de la pandèmia. Això, tot i que ahir encara va registrar més de 670 morts, en total han perdut la vida més de 26.000 britànics, el que converteix Regne Unit en el tercer país més afectat per la pandèmia, només darrere dels Estats Units i d'Itàlia. Boris Johnson va anunciar que el Sistema Nacional de Salut va fer en un sol dia prop de 82.000 proves i s'acosta a l'objectiu de fer-ne 100.000 cada dia. El govern presentarà la setmana que ve el seu full de ruta també per fer la desescalada. I a Alemanya, on ja s'han relaxat algunes mesures de confinament, es fa un pas més i es reobriran parcs infantils i espais culturals. La cancellera Angela Merkel ho va pactar ahir amb els estats i també van acordar recuperar la celebració d'oficis religiosos com casaments i funerals. Tot plegat, esclar, estarà condicionat a que es puguin complir amb les normes de distanciament social. El proper pas que es planteja a Alemanya és la tornada a les escoles i la represa de la Bundesliga de futbol. També es començarà a estudiar la reobertura de l'hostaleria. Avui comença a Barcelona la Hackathon Covid-19. És un esdeveniment virtual on empreses i emprenedors poden aportar les seves idees per millorar la vida d'allò que s'ha anomenat la nova normalitat, és a dir, la vida després del confinament. S'hi poden presentar serveis o productes que puguin fer més fàcil aquest període de transició. Durant 3 dies, fins diumenge, un grup de 80 mentors assessoraran els projectes participants a la Hackathon. Entre ells s'hi troben científics de l'IDIBAPS, el director de l'Eurecat, directius de la GSMA Mobile World Capital o directius de l'àrea de noves tecnologies del Barça, entre molts altres, i també el col·laborador del món RQ, Josep Maria Ganyet.
A partir d'avui i fins diumenge, equips de programadors, dissenyadors, enginyers, professionals de la salut, científics i emprenedors treballaran en la creació de nous serveis o productes que ens millorin la vida a partir d'ara. Els hacks seran en els àmbits de la sanitat, la cultura, el comerç, la venda al detall, les ciutats intel·ligents, la restauració, la moda, el control sanitari, la higiene, tot.
Durant els 3 dies de jornades també hi ha previstes conferències de diversos sectors. Els projectes guanyadors rebran assessorament especialitzat per tirar endavant la seva idea i també per trobar finançament. La participació a aquestes jornades està oberta a tothom. El termini per inscriure-hi acaba aquesta mateixa nit. Atenció al cinema. Space Jam 2 ja té títol. L'esperada seqüela d'aquests èxits dels anys 90 es titularà Jam A New Legacy, un títol que ha donat a conèixer aquesta matinada LeBron James, l'estrella de la NBA, que protagonitzarà aquesta segona part, com ho va fer la primera Michael Jordan, que tornarà a barrejar els dibuixos animats dels Looney Tunes amb personatges reals. Juntament amb el títol s'ha confirmat que l'estrena serà l'any que ve, el 2021, just quan faci 25 anys ja de l'estrena de la primera Space Jam. Per cert, si voleu recuperar la pel·lícula original, la trobareu a Netflix i HBO. Com cada dia, avui us donem alguns consells per passar aquest cap de setmana llarg, encara de confinament, tot i que sigui una mica més relaxat. Per exemple, una de les estrenes més esperades de Netflix.
This town's all about dreams. And some of my customers don't just come here for gas.
What's the password again?
Dreamland.
És Hollywood, Dreamland. La nova producció del creador d'altres sèries com Nip/Tuck, Glee o American Horror Story. Aquest cop Brian Murphy s'atreveix amb una minissèrie de 7 capítols sobre un grup d'actors i cineastes que busquen aconseguir la fama al Hollywood dels anys 40. És, entre els protagonistes hi ha Jim Parsons, conegut pel seu paper de Sheldon Cooper a The Big Bang Theory. Això a Netflix. Amazon Prime.
His files are dropping. We're losing him.
We really want to upload? We could be together.
Avui s'hi estrena Upload, la nova sèrie de Greg Daniels, creador també de la versió nord-americana de The Office. Upload és una comèdia de ciència-ficció situada en un futur on els telèfons hologrames, les impressores amb menjar 3D o els supermercats automatitzats són els protagonistes. Una altra opció d'entreteniment és seguir la recomanació que ens fa cada divendres el crític de cinema del món a RAC1. Aviam quina és la pel·lícula que avui ens proposa Toni Vall per veure tancats a casa, en família, tots plegats. Està relacionada, em diuen, amb el dia d'avui, Toni.
Per l'alegria, per la melancolia, per la tristesa, pel somriure, per l'absurditat de la vida, per la poesia, per la riallada, per la bondat, per la sinceritat, per la diversió eterna, per la dignitat de l'home, per l'amor sincer. Són tants els motius pels quals tornar a Chaplin, tants els motius per veure sempre les seves pel·lícules, injectades de vida, de llum, d'emoció. Avui és 1 de maig, dia del treball, i no puc resistir-me a proclamar Els quatre vents que Tiempos modernos és una de les pel·lícules més precioses que existeixen. I és tot en ella, la lluita, la força, el compromís de l'home enfront de l'explotació, de l'home sobrepassat pels esdeveniments, de l'home sotmès a la cadena de muntatge, l'home que revela, que somia, que agafa una bandera i marca el camí a tothom. Si Chaplin era el cim de la lucidesa, aquest és potser el seu cim més absolut, més perfecte, més emocionant. I també hi és Charlotte, esclar, aquell emblema del cinema, aquell petit individu que sempre serà capaç de fer-nos desitjar ser una mica millors persones.
I el Teatre Lliure crea una programació online per acabar la temporada 2019-2020. Es podrà seguir només a través d'internet i servirà per mantenir la creació en temps de confinament. Tot i això, l'equipament ja té la vista posada al nou curs i en com podran obrir, Maria Cusó.
El seu director, Juan Carlos Martel, assegura que si la nova normalitat implica obrir amb limitació d'aforament, estan preparats per assumir-ho. Això sí, demana un protocol sanitari que no posi en risc ni el públic ni els treballadors.
Si a l'octubre s'ha d'anar a terços o s'ha d'anar al 50%, nosaltres, com a teatre públic, anirem a terços o al 50%. Però abans que això, fa falta com a mínim tres protocols. Protocol de seguretat intern pels treballadors a la casa, un protocol de sanitat pels artistes que vinguin a aquella casa i un protocol de sanitat pel públic que hi vagi a veure el teatre.
La programació digital del Lliure arrencarà dimarts que ve amb el text El gegant del Pi, creat per Pau Vinyals. Es podrà veure al canal de YouTube del teatre de dijous a diumenge per 5 euros. També hi haurà una programació infantil a un preu de 3 euros i es reprendrà en format digital l'Escola de Pensament. A més, el teatre ha engegat 4 noves línies d'ajudes a la creació amb la complicitat de Fira Tàrrega i Temporada Alta.
I del cinema a la música, perquè així sona el més nou de The Crab Apples. Es diu System Overload i és el tercer avançament del que serà el seu pròxim disc. Les del Vallès Oriental mantenen la seva aposta al pop-rock amb notes electròniques. La cançó, a més, va acompanyada d'un videoclip molt peculiar que ha dirigit la il·lustradora Liona. I qui també està d'estrena és Pablo López. Tant andalús presenta aquest Mariposas, l'avançament del que serà el seu quart disc d'estudi, un tema que, segons el mateix Pablo López, intenta abraçar el que és diferent i imperfecte i reivindica que la perfecció no és sinònim de millor. I ho hem sabut fa poca estona. La policia d'Austràlia ha batut a trets un home que, segons mitjans locals, hauria entrat en un centre comercial de South Hitland, al nord-oest d'Austràlia, armat amb un ganivet i hauria agredit un nombre indeterminat de persones. Pel que sembla, a aquesta hora només hi ha un mort i es tracta de l'assaltant que, segons alguns testimonis, portava un uniforme fluorescent. La resta de ferits està rebent atenció mèdica i se'n desconeix tant l'estat com els motius d'aquest atac. A tot això, més enllà del coronavirus, el Tribunal Suprem confirma la condemna contra Fèlix Millet, Jordi Montull i Convergència Democràtica per l'espoli del cas Palau. Per tant, el partit haurà de tornar els 6,6 milions que es van butxacar amb el tràfic d'influències, unes comissions derivades de l'adjudicació d'obra pública de manera il·legal. L'alt tribunal també ha confirmat les condemnes de presó de Millet i Montull. Ara, l'Audiència de Barcelona ha de decidir quan es comencen a complir aquestes penes. Des de Madrid, Mar Poyato.
La sentència del Suprem confirma bona part del veredicte de l'Audiència de Barcelona. Fèlix Millet, president del Palau de la Música, condemnat a 9 anys i 8 mesos de presó i una multa de 4,1 milions d'euros. I Jordi Montull, el gerent, a 7 anys i 6 mesos i una multa de 2,9 milions d'euros. Tots dos, pels delictes de malversació continuada, apropiació indeguda, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i contra la hisenda pública. A més, també han de tornar 23 milions d'euros al Palau per tots els diners que es van endur i que van destinar, sobretot, a despeses personals, com ara els casaments de les filles de Millet. El Suprem, però, ha fet alguns canvis. Per exemple, ha rebaixat 6 mesos la pena de presó de Gemma Montull, la responsable financera, que s'ha quedat en 4 anys. També ha modificat la pena de Daniel Osàcar, que passa a ser 1 any més baixa, 3 anys i 6 mesos de presó, perquè l'ha absolt del delicte de tràfic d'influències. La sala considera que no s'ha pogut acreditar que Ferrovial abonés comissions a canvi de les obres adjudicades quan ell era tresorer de Convergència. En canvi, sí que ha quedat provat que va fer maniobres perquè aquests pagaments il·legals arribessin al partit.
7 minuts i les 9 del matí, el jutge ha enviat a presó i sense fiança el presumpte assassí en sèrie de persones sense llar. Ahir va passar a disposició judicial en una videoconferència des de la comissaria. El jutge l'acusa de 3 delictes d'assassinat que hauria comès en 10 dies de diferència a l'Eixample, a Barcelona. L'últim va ser dilluns a la matinada. Els Mossos també miren d'esbrinar si està relacionat amb un quart crim d'un altre sense sostre el 18 de març. Segons expliquen el Toni Muñoz de La Vanguardia i la Tura Soler al Punt Avui, els investigadors van poder relacionar els sospitosos amb els assassinats gràcies a la roba que van trobar a la caravana on vivia, en aquest cas una gorra del Barça i també uns guants sense dits com els dels ciclistes. Ara els agents processaran totes les peces per confirmar si les taques de sang que hi han trobat corresponen a la víctima. I encara un detall més. El dia de l'últim assassinat, el presumpte assassí es va desplaçar a Barcelona amb els ferrocarrils. Aquell dia va agafar l'arma del crim, una barra de ferro de les vies del baixador de Vallvidrera, i se la va amagar sota la jaqueta, com explica el Punt Avui. Després de l'assassinat, la policia va trobar precisament una barra de ferro al lloc dels fets. I els Mossos també han detingut un home per presumptament haver assassinat la seva parella a Corbera del Llobregat, al Baix Llobregat. Dimecres a la tarda en van trobar el cadàver a la riera del municipi. El jutge n'ha ordenat el secret de sumari, de confirmar-se, seria el tercer crim masclista des de la declaració de l'estat d'alarma. Els Mossos han desarticulat una xarxa internacional de traficants a gran escala que feia entrar la droga pel Delta de l'Ebre. Mai abans s'havia descomissat a Catalunya una quantitat tan gran de haixix, gairebé 12 tones. La banda no va deixar de traficar durant la declaració de l'estat d'emergència i aprofitava els temporals per mirar de burlar els controls. El jutge ha enviat a la Garjola a 16 dels 23 detinguts, Esteve Giral.
L'operació policial s'ha precipitat ara, en plena crisi del coronavirus, entre aquest mes de març i l'abril. La banda de traficants feia servir la costa del Delta de l'Ebre per introduir l'haixix des del Marroc. També operava per l'anomenada Via Líbia per intentar abastar tot el mercat europeu. El sotscap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra, Ramon Chacón, destaca fins a quin punt els traficants arriscaven la seva vida per poder fer arribar la droga des d'Àfrica cap a Europa i guanyar més mercat.
Aquests dos elements de sobrecàrregues i sortir amb tempestes ens està definint una organització molt agosarada que està obrint noves rutes i que està intentant col·locar el haixix quan les altres organitzacions no treballen.
S'han intervingut també 2 velers de grans dimensions i un vaixell pesquer que es feia servir per amagar la droga.
I atenció a aquesta notícia que llegim avui a El Confidencial Digital. Es venen cotxes dels Mossos d'Esquadra a Wallapop. Sembla una notícia al Mundo Today, però no. En aquesta plataforma de venda directa entre usuaris s'hi ofereixen cotxes patrulla a 4.500 euros. En concret, un Altea del 2008 que ha posat a la venda un concessionari del País Valencià que en l'oferta anuncia que disposa de diverses unitats més de vehicles policials matriculats entre els anys 2008 i 2010 i afegeix que porten un kit de detinguts d'equipament. La majoria dels cotxes, però, estan pintats de blanc i deslogotipats. I d'on provenen aquests cotxes? Doncs de la Direcció General de la Policia Espanyola, que els aparta del servei i els subhasta quan fan un determinat nombre d'anys i de quilòmetres. I com dèiem, avui és un dia molt especial per tots els treballadors de RAC1. I és que avui fem 20 anys. I avui fa 20 anys d'aquest moment.
Hola, molt benvinguts a aquesta emissió inaugural de RAC1, una nova emissora de ràdio privada i en català que tenim el gust, el plaer d'encetar amb vostès.
I també ens agradaria molt compartir amb tots vosaltres la mateixa il·lusió amb què tots els professionals de RAC1 estan vivint en aquests moments les primeres passes d'aquest nou projecte radiofònic.
A partir d'avui comptarem amb vosaltres per fer una ràdio directa que basarem en l'entreteniment, també en l'opinió i en l'informació. Una informació que...
Ramon Pellicer i Núria Ferrer saludaven així per primer cop a l'audiència de RAC1. Ho feien amb una programació especial que l'1 de maig del 2000 va servir per presentar la programació regular. Aquell dia començava una ràdio que... Doncs que només 9 anys de vida es va situar com a líder d'audiència a Catalunya i cinquena a tot Espanya. RAC1 també ha tingut la xifra d'oients més alta que mai hagi aconseguit en la història de la ràdio Catalunya, 971.000 oients, que té l'hora de ràdio més escoltada del país, aquesta, de 8 a 9 del matí, i que ha arribat a ser la ràdio més escoltada 23 de les 24 hores del dia. A més, té una web que al març ha tingut 1.420.000 usuaris únics. Al món a RAC1 celebrarem avui els 20 anys parlant amb els presentadors dels matinals que hi ha hagut. D'aquí uns moments, Núria Ferrer, Ramon Pellicer, Albert Om i Xavi Bosch. I amb els quatre directors que hem tingut, Eugeni Sallent, Eduard Pujol, Ramon Rovira i Jaume Peral. Entrevistarem professionals que estan a la ràdio des del primer dia. I repassarem una de les seccions històriques del món a RAC1, el diàling, amb tots els que l'han fet. L'Òscar Pérez Dols, el Xavier San Juan, el David Jové, el Xavi Bundó, l'Àlex Sancho, l'Edu de Valle i el David Solans. Durant tot el dia recordarem moments històrics, com ara la competència de la ràdio Cap per Vall del 2016 amb els Òscars i el Josep Cuní, l'especial de la minoria absoluta de les eleccions espanyoles de l'any 2008, el primer toc amb una entrevista al que aleshores era president del Barça, Josep Lluís Núñez.